La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Ens disposem ja a escoltar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és, litúrgicament parlant, el 18 de durant l'any. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració imprescindible de dos tertulians, mossèn Enric Termes i mossèn Josep Montoya. De seguida, tot seguit, els hi presentem. Mossèn Enric Termes és vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona i sotsdirector de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol. Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí de nou, Enric.
Gràcies per la invitació.
Mossèn Josep Montoya és diaca casat amb atenció pastoral a les parròquies de la Vall de Ribes i Núria, bisbat d'Urgell. Què tal, Josep?
Bon dia, Maria, i bon dia, Enric. Bon diumenge.
Gràcies per ser aquí, haver-te passat de la Vall de Ribes aquí per poder fer el programa. Molt agraïda. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 18 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 16.
En aquells dies, tota la comunitat del poble d'Israel murmurant al desert contra Moisès i Aaron. El poble d'Israel els deia: «Tant de bo la mà del Senyor ens hagués fet morir tots al país d'Egipte quan encara sèiem al voltant de les olles de carn i menjàvem tant de pa com volíem. Ens heu fet sortir cap a aquest desert perquè tot aquest poble mori de fam». El Senyor digué a Moisès: «Mira, jo us faré ploure pa del cel, que tothom surti cada dia a recollir-ne, però només el que necessiten per aquell dia. Vull veure si compleixen o no el que jo els mano. He sentit aquestes murmuracions del poble d'Israel. Digue'ls, doncs, aquest vespre menjareu carn i demà al matí tant de pa com voldreu, i sabreu que jo, el Senyor, sóc el vostre Déu». Aquell vespre, doncs, arribà un vol de guatlles que cobria el campament i l'endemà al matí tot el campament era ple de rosada. Quan la rosada s'esveí, quedà per tot el desert una cosa granulada fina com la capa de gebre que cobreix la terra. Els israelites, en veure-ho, es deien l'un a l'altre: «Manú, què vol dir? Què és això?» Perquè no sabien què era. Moisès els digué: «Això és el pa que el Senyor us dona per aliment».
Els israelites experimenten la duresa del desert i es desanimen i es rebel·len contra Moisès. Déu, però, surt en ajut d'ells. Bé, teniu la paraula, tertulians.
Clar, el centre d'aquesta lectura està en el pa, perquè va en relació amb l'Evangeli que escoltarem a continuació. Però al fons també hi ha la... hi ha un element per mi important, que és dir, preferim ser esclaus que no lliures, perquè quan érem esclaus teníem menjar de sobres, no ens havíem de preocupar, i hores d'ara que som lliures, la dificultat és aquesta. I davant d'això, és la petició una queixa contra Moisès i Aaron, però en el fons és una queixa contra Déu, que és qui de fet els ha alliberat. I també en la nostra vida també de vegades pot ser preferim ser esclaus que no lliures, que ens diguin què hem de fer i el nostre caparró deixar-lo de banda.
Fins i tot com una actitud de pràctica cristiana, no, Enric? El fet de dir, hi ha gent que necessita que tot un compliment de normes i de devocions, que allò li fan sentir que compleix, que és cristià. I penso que l'autèntica actitud és la vivència segons els ensenyaments de Jesús, no? Avui llegim un text, jo penso, dels que diríem de primera lectura, que tants diumenges ens trobem que no són entenedors. Avui el llibre de l'Èxode és la història del poble d'Israel sortint d'Egipte, que tots entenem, no? I aquest és un dels fragments de tants que passaran durant estaven al desert, que es sentien amb aquesta dependència, que tenien necessitat de Déu, però quan a la que Déu els deixava ser ells mateixos, que és el que en el fons ens ha donat el Senyor el gran do de la llibertat, llavors se sentien perduts, eh? Llavors necessitem tot de Déu, no? I llavors se sentien esclaus a la vegada, no? O sigui, aquesta actitud d'esclau o lliure és una actitud que jo crec que a nivell social també es parla molt, no? Des d'una vessant això cristiana, que deia, no? Diu, no, Déu ens ha fet lliures. Oh, no, que ens faci, que ens doni el camí perquè hem de fer, no? Que ens acoti als llocs, eh? Així tot anirà bé. Eh? No, precisament la grandesa de l'amor de Déu està en que ens ha fet lliures, eh? I que podem escollir-lo, podem rebutjar-lo, podem abraçar-lo o podem viure prescindint d'ell. Eh? I Déu ho respecta. Eh? Però sempre estem a punt, eh? Per poder demanar.
Sí. Ja també hi havia un altre element, vull dir que els hi dona el pa necessari o l'aliment necessari pel dia, és a dir, no el poden acumular, no poden posar-lo en una caixa per quan, si un dia no puc sortir al desert per buscar-lo. I pensava en la relació amb el Pare Nostre, perquè li demanem el nostre pa de cada dia.
Cada dia.
De cada dia, eh? Mm-hmm. No, aquest que és l'aliment que tantes milions de persones els hi falta, però al mateix temps també l'aliment per la nostra fe, que és l'Eucaristia, la paraula de Déu, tot allò que ens ajuda a tirar endavant. Vull dir que, bueno, que també és un punt, penso jo, d'aquest lligam entre aquesta història de l'Antic Testament, de la qual som hereus i que, de la que no podem prescindir, però al mateix temps com també ens parla a nosaltres. També.
El pensament que deies ara del Pare Nostre i m'agrada molt, eh? Pensar el nostre pa de cada dia. És a dir, cada dia estem necessitats d'aquest pa, aliment, que el podem demanar o podem rebutjar, però si el demanem i el rebem, de forma espiritual, pugui ser a través d'un sacrament o la pregària personal o simplement en l'actitud de vida, no? I això és el que fa rebre aquest pa cada dia. Però cada dia, no s'hi val un dia ser molt bo i el dia de següent oblidar-me'n de Déu. No s'hi val anar tres cops a missa un diumenge i fins al mes que ve no hi tornaré a anar. La vivència cristiana comporta aquest cada dia rebre allò que toca, aquest manà que rebien, que era el just per sobreviure o per viure aquell dia. Cada dia rebem aquest aliment espiritual que ens alimenta per viure aquella jornada. El demà, Jesús deia, no us preocupeu del demà, ja ho veurem. De moment, avui, ens rebem amb aquesta actitud. És un problema de confiança, no?
Sí, i en el fons és un do que els grans dons que Déu ens dona cada dia. Vull dir que de vegades la nostra pregària és de queixa o de petició, que està molt ben feta, però de vegades ens falta mirar amb tranquil·litat la nostra vida i tantes coses per les que hem de i podem donar gràcies. Des de que ens hem pogut aixecar, que avui encara que probablement fa molta calor, doncs podem acostar-nos a una font, beure l'aigua, alimentar-nos, tenir companyia, pot ser.
I allò que deies tu al principi, no, també, aquesta vinculació d'aquesta lectura amb l'Evangeli, en tant en quant ens parla ja d'alguna manera d'Eucaristia, no? D'aquest compartir aquest pa, el nostre pa de cada dia, poder-lo tenir cada dia. Jo per la meva feina que he tingut com a comercial durant molts anys, he tingut la facilitat de poder anar a missa, per exemple, cada dia, no? I rebre la paraula i rebre l'Eucaristia. I això és un aliment fantàstic, no? Si es pot assistir. Entre jo els meus fills els hi deia sempre, quan els anàvem educant una mica en la fe, diu, el diumenge, sí, el diumenge s'ha d'anar perquè és el dia de la festa del Senyor, tal. Però aneu-hi un dia més entre setmana. Per exemple, els dimecres. Oh, és que no sé... Dimecres i diumenge, per què no? Queda, allò la setmana queda esponjada amb dos puntals de l'Eucaristia a la vida.
Sí. I d'altra manera, la gran escola de Bíblia i de vida cristiana és l'Eucaristia.
Mm-hmm. Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol 4.
Germans, us dic i insisteixo en el Senyor que no visqueu més com viuen els pagans. Es guien per criteris que no valen, però el Crist, tal com vosaltres heu après, no és res de tot això. No us l'han predicat tal com és? No us han ensenyat la veritat sobre Jesús? Doncs deixeu la vostra antiga manera de viure. Despulleu-vos d'aquesta naturalesa envellida. Els designis que la sedueixen la porten a la seva destrucció. Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar. Revestiu-vos d'aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva.
Porteu una vida justa, bona i santa de veritat.
Pau assenyala que el baptisme ens fa tenir un estil de vida diferent dels pagans. Per això els cristians abandonen la manera de viure que tenien abans de conèixer el Crist i els exhorta a renovar l'esperit i tota la seva manera de pensar i viure. És un bon recordatori per parar esment de que un cop tu assumeixes el cristianisme, la teva vida ha de canviar, seriosament. O no? Bueno, parleu vosaltres, eh? Jo només dono unes pistes.
És veritat que hauria de canviar. El que passa és que pot ser bona part dels oients que acompanyen aquesta estona de reflexió. Som cristians de tota la vida. Uh-huh. I no hem hagut de canviar mai. Perquè ja ho érem. Jo de vegades dic que de tant en tant fem reformes al pis, però de fet ja no puc dir què és viure sense Crist, d'alguna manera. Llavors, canviar de vida no és fàcil. I en aquesta comunitat que probablement bona part d'ella, a la que escriu Pau, són pagans, doncs se'ls diu, no continueu amb la vida que teníeu abans, eh? No els hi diu directament, els hi diu no feu com els pagans, perquè d'alguna manera ells abans ho eren, viviu d'una altra manera. I per això aquesta imatge, que també és per mi significativa, el despullar-se i el revestir-se. Despullar-se d'una manera de fer, d'uns criteris de vida, per revestir-se d'uns altres, més en la línia de l'Evangeli.
Mm-hmm. Sí, sí. Això que deies ara, que és veritat, encara estem en una generació que hem rebut el do de la fe, sí, som hereus de la fe dels nostres pares, jo mateix m'hi reconec. Però també és veritat que jo vaig coneixent gent, si més no en un àmbit de les edats més joves, persones potser entre 40 i 50 anys, que ja han rebut la fe d'adults, que han sigut persones que per la que a casa seva no han viscut o simplement perquè han sigut indiferents, sigui per la parella que agafen a la vida o el que sigui, ostres, veig conversions de persones que... I llavors, què passa? Amb aquestes persones, quan parles amb ells, és que estic pensant molt en un nano, una persona de la parròquia, que veus que parlen amb un entusiasme, que dius, ostres, jo aquest entusiasme no el tinc. I una mica com Pau, no? Aquí us dic i insisteixo. Ostres, Pau es posa aquí fort. Per què? Bueno, perquè porta molt interioritzada aquesta fe, perquè ell s'ha convertit a partir d'una vida que tenia abans, que no era la vida de Jesús, no? I, per tant, aquest canvi, ell se n'adona que li ha sigut una riquesa a la seva vida. I això és el que potser és el que deies tu, no? Els que vivim de la tradició de tota la vida no sabem valorar el que és no tenir a Jesús a la nostra vida.
Sí.
No sabem imaginar. I a vegades això ens porta també a viure una mediocritat de fe, una fe mediocre, una fe d'anar fent, i no sabem la grandesa del do que ens ha donat Déu amb la fe, i fent-lo seguidor d'ell.
No, ara, sortosament, tenim aquesta experiència de gent adulta que, uh-huh, que o retroba,
sí,
o troba la fe. I jo també pensava en aquesta imatge que tu deies del baptisme, Maria, uh-huh, amb la imatge del vestit blanc, Vull dir, sobretot en els catecúmens, aquests que reben els sacraments de la iniciació ja d'adults, hi ha aquest signe en el bateig del vestit blanc, És a dir, t'has revestit, t'has canviat de roba, d'alguna manera,
sí.
I canviant-te de roba, vius d'una manera diferent.
Sí, per això que deies tu també, és molt, molt significatiu, no?, el despullar-se de l'home vell, no? És un canvi de vida. Jo penso que, malgrat això, gent com nosaltres, que som de tradició, no deixa que... És bo, per exemple, doncs, un cop d'any resés, un exercici espiritual, un cop l'any fer-ne una aturada. El gran do de l'Església, que és tan sàvia, té un advent i té una quaresma, que són moments d'aturar-se i de dir, vaig a renovar, aviam, on estic del camí? Què he passat? Què he caminat? I què em queda per davant? Doncs vinga, vaig a fer una aturada i una renovació. Crec que és bo fer aquests moments, aprofitar-los aquests temps que l'Església ens mostra, per poder fer això, despullar-se de l'home vell, que segur que ens hem retornat a revestir perquè la societat ens impregna d'aquest home vell. I de nou hem de dir, no, torno a aturar-me, em trec tot això de sobre i torno a caminar en la llibertat dels fills de Déu. No,
i el que he dit abans, que no que ningú pensi que haver estat cristià des del primer moment sigui una cosa dolenta o una cosa... Sí que és veritat que, bueno, vull dir, no tenim aquesta experiència, però tenim aquesta experiència de reforma contínua, d'alguna manera, que també els que inicien el camí cristià d'adults també l'han de continuar fent. És a dir, reorientar el nostre camí sempre és una necessitat.
Mm-hmm. Jo sempre ho veig, jo personalment m'ho veig molt a mi, sí, aquesta necessitat de que... I dius, malgrat, he sigut cristià tota la vida, he sigut seguidor de Jesús tota la vida, he practicat, he anat a l'església... Ostres, em veig molt desastre tantes vegades, penses. No, he de renovar-me tant. I vas fent anys, eh? Jo he arribat als 60 ja, i dius, ostres, i tenir la necessitat de tornar-me a arreglar, no? Perquè veig que sempre estem amb aquesta necessitat de que no som prou fidels al camí de Jesús. Sí, sí. Que això tampoc ens ha de desanimar, eh? Si no, acabaríem amb una depressió, eh? Al contrari, molt posant-nos a les mans de Déu i confiar que tirarem endavant, eh? Però viure amb aquest esperit ens fa humils, també, que és una actitud molt bona envers la vida, ser humils, i no creure'ns no, jo ja ho tinc tot, jo ho sé tot, jo ja ho he fet tot, jo ja he fet la... No, tenim molta necessitat de treure'ns l'home vell de sobre. Mm-hmm.
Aquí Sant Pau parla clarament del que, clar, que està parlant, com vosaltres, tu, Enric, has comentat, d'aquestes persones que venien del món pagà, no? Però que aquí, al final del text, diu que renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar. Això és una invitació per a nosaltres, cristians d'avui,
sí.
Cada dia, perquè és veritat que potser ningú dubta, per exemple, que els nostres oients doncs, tenen un pensament i una vida cristiana exquisida, no? Però cadascú hem de pensar que podem, cada dia és un moment per renovar-nos, no? No us sembla?
Sí, sí. I que també, a veure, el renovar-se significa d'alguna manera no viure en un cert inconformisme, és a dir, no és un anar fent, sinó que cal anar aprofundint. Per això cada 3 anys tornem a llegir les lectures, perquè en 3 anys s'han canviat moltes coses en la nostra vida.
Sí.
No només hem canviat 3 números la nostra edat, sinó també pot ser les circumstàncies, eh? Perquè... I això és...
La vida cristiana no deixa anar sempre... Aquest conformisme es comporta sempre anar a contracorrent, sempre, els cristians, a mig de la societat que vivim.
Mm-hmm. Passem endavant, us sembla? Sí?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, quan la gent veia que Jesús no era allà i els seus deixebles tampoc, pujà a les barques i anà a buscar Jesús a Cafarnaum. Quan el trobaren, estranyats que fos a l'altra riba, li preguntaren: «Mestre, quan hi heu vingut aquí?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat. Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut. No heu de treballar per un menjar que es fa malbé, sinó pel menjar que es conserva sempre i dona la vida eterna. Aquest menjar us el donarà el Fill de l'Home. Ell és el qui Déu, el Pare, ha marcat amb el seu segell personal». Ells li preguntaren: «Què hem de fer per obrar com Déu vol?» Jesús els respongué: «L'obra que Déu vol és que cregueu en aquell que ell ha enviat?» Li contestaren: «Quin senyal visible ens podeu donar que ens convenci? Quines obres feu? Els nostres pares van menjar el manà en el desert, tal com diu l'Escriptura, els donà el seu blat celestial?» Jesús els respongué: «Moisès no us va donar pas el blat celestial, però el meu Pare sí que us dona el pa que és realment del cel, perquè el pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món». Li diuen: «Senyor, doneu-nos sempre aquest pa». Jesús els diu: «Jo sóc el pa que dona la vida. Els que venen a mi no passaran fam. Els que creuen en mi no tindran mai set».
Jesús distingeix davant la gent l'aliment que caduca, que és el que ells busquen, i l'aliment que perdura per a la vida eterna, el que Jesús vol donar-los. Què?
Clar, aquest evangeli, a veure, estem fent uns quants diumenges en què fem una aturada, deixem de seguir Marc directament i tenim uns quants diumenges treballant aquest capítol de Sant Joan, després d'escoltar la multiplicació dels pans. És a dir, clar, quan d'aquí, en aquest fragment, trobem l'enllaç amb la primera lectura, la referència al manà i a Moisès. La gent que segueix Jesús és plural. Hi ha gent que creu en ell, hi ha gent que mig creu en ell, i altres que, com mostra aquest fragment, es volen beneficiar d'ell. És a dir, clar, si t'han portat la comanda del menjar a casa i te l'han servit, doncs per què no repetir-lo? I per això aquesta part de diàleg o d'aprofundiment d'aquesta experiència de la multiplicació dels pans passa per aquest diàleg també entre el que la gent espera o alguns dels que han participat en aquell esdeveniment esperen i el que realment Jesús els pot i vol oferir.
Sí, exacte. Jesús, que els hi vol oferir? Què esperaven de Jesús com a mestre, que es mostrava amb una saviesa especial, amb un do especial? Veien que era algú diferent, que donava una perspectiva de totes les ensenyances, la donava amb una altra visió. Clar, què esperaven de Jesús, no? I ell pren aquesta... la història, que precisament la història és això, no? La història d'un poble, fins i tot la nostra història personal, mai la podem borrar, ni per bona o dolenta que hagi sigut, és la nostra història. I això senta la base cap a un caminar endavant. I en aquest cas, recorden el poble d'Israel, el seu poble, que havia menjat un pa al desert, i que Déu els havia... doncs els havia alimentat amb un pa. Però Jesús què fa? A partir d'aviam, com puc explicar-los? Com puc fer-me d'ells i que ells es facin de mi? Però sabeu aquell pa que aneu a menjar al desert? Aquest sóc jo. Ja no menjareu més d'aquell tipus de pa. A partir d'ara, jo seré el vostre aliment. Ostres, quan una persona està desesperada, quan una persona està allò perduda, depressió, malaltia, final d'una vida potser amb un càncer, o una malaltia greu... Jesús és aquesta confiança, és aquest aliment. A través de l'Eucaristia, ell se'ns mostra com un aliment. Que no ens curarà l'enfermetat, que no ens curarà el problema, no ens trobarà feina, però trobarem la pau interior que ens farà seguir caminant endavant. Per això m'agrada molt aquest mostrar-se ell com el pa. I un cop més ha de ratllar el poble dient-li la multiplicació dels pans, va estar bé, que aneu tots menjar, però això no era perquè, dius tu, no? El del globo que vingui una altra vegada, perquè això ha sigut molt fàcil, sinó perquè, això vol mostrar-vos, vull mostrar-vos que jo sóc l'aliment. Aquest pa que heu menjat sóc jo mateix. I assimilar això és molt important. Tanta gent no es creu urgent, no creu necessari una missa cada diumenge, ja no dic cada dia que comentàvem abans, no? Bueno, no, perquè hi vaig de tant en tant, perquè... Ostres, jo tinc poqueta fe i tants cops la poso la meva fe, me la qüestiono, no? Però l'aliment de l'Eucaristia, per mi, és una plenitud que no té, no hi ha substitut, no hi ha res que pugui ser més gran que això, no?
I d'altra banda, penso que diu algunes coses aquest evangeli amb el que hem dit també de la segona lectura, aquest canvi de vida, de dir... En primer lloc, els diu, no aneu darrere de beneficis temporals, no penseu que el camí de la fe passa per aquí, sinó que passa per un altre camí, que és el camí del regne, el camí de l'esperit. En segon lloc, obrir-se a la fe, és a dir, deixem-nos de mirar del malic i obrim-nos a una mirada més àmplia. Jo de vegades dic a la gent que hem de deixar de mirar tant al terra quan anem pel carrer, i cal vigilar-ho, sobretot en molts pobles i ciutats, cal vigilar per no ensopegar o no trepitjar determinades coses, sinó que hem d'anar amb una mirada més enlairada de veure els ulls de l'altra persona i el que passa al nostre voltant. I això és obrir-se a la fe, vull dir, descobrir com Déu està treballant i parlant en la quotidianitat. I, en tercer lloc, també... pot ser Déu, sí, que parla de vegades en esdeveniments extraordinaris, per dir-ho d'alguna manera, però molt sovint parla amb la senzillesa dels dies. I pot ser al llarg del dia, tots vivim moltes coses, però que passen, i no les vivim. I pot ser... ens cal Tu abans deies una aturada al llarg de l'any, però potser és una aturada cada dia de 10 minuts de dir, bueno, què he viscut avui, amb qui he parlat, què m'ha arribat, quines llàgrimes s'han vessat i quins somriures hem compartit. I això penso que és un camí, també.
És aliment, això, també és veritat, és veritat. L'examen del vespre no és només dir què he fet bé i què he fet malament, i ara m'ho apunto en un Excel perquè el senyor després em passi llista. No, és aquest dir quina actitud he tingut avui, què se m'ha escapat de les mans, a qui no he saludat, que per exemple m'ha trucat, o potser aquella persona no he estat prou atent, o no me la mira, és el que dius tu, no? Viure amb la mirada envers els altres, per qui no he estat, o per qui m'ha fet mandra. I sí, sí, tot això, aquest examen del vespre, que el portem molt amb completes, no? Com fem al vespre, fem una mica d'examen, doncs ajuda a renovar-se i treure's l'home vell que dèiem abans per renovar-se l'home nou, no? I tot això, torno a insistir, potser perquè és una mica el nus d'aquesta primera i tercera lectura, a través de l'Eucaristia, del pa present, d'un Jesús present en l'Eucaristia. Jo crec que, per exemple, he notat a nivell d'Església que des d'un temps cap aquí s'ha tornat a revifar el que és l'adoració al Santíssim. En molts llocs això s'havia deixat de fer, i en algunes esglésies, moltes parròquies, han designat un dia, allà a Ribes de Freser, no ho havien deixat de fer, i ara els dijous el senyor rector es posa el Santíssim una hora abans de l'Eucaristia, de missa. Home, doncs jo crec que és un bon signe. La meva dona, quan va buscar a un dels nets que hi ha a Terrassa, que tenim una filla allà vivint i aneu algun dia de la setmana a portar-li, a buscar-li, passa per Sant Llàtzer, i els dimecres té l'església oberta amb el Santíssim exposat. Entra amb els nens a saludar el Santíssim. Crec que també aquesta presència viva hem de ser-ne molt conscients del que significa. És Jesús present enmig del nostre món.
Ho hem de deixar aquí. Ho sento, perquè la conversa estava donant molt de contingut, no? Però bé, jo us ofereixo que si diumenge vinent us va bé, també pugueu ser al programa, si us va bé. Moltíssimes gràcies, mossèn Josep Montoya, diaca del Bisbat d'Urgell, i també mossèn Enric Termes, per haver estat aquí. El Jordi Carretero ha estat al capdavant dels controls, la Cristina Orduña ha fet la locució de les lectures, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. Ja saben vostès que si ho desitgen, diumenge vinent tenen una cita aquí a la taula de l'Evangeli en la sintonia de Ràdio Estel. Recordem que també serà a 11:15, com avui. Els esperem aquí. També esperem, si ho desitgen, d'enviar-nos els seus missatges de correu electrònic amb suggeriments, opinions, comentaris. La nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots. Adeu-siau.